dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne. Benvinguts al Parlem-ne, el programa de política municipal, el programa on els responsables dels partits polítics amb representació municipal dels diferents grups municipals pues ens donen les seves opinions i les seves informacions respecte als temes que més ens puguin interessar generats des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn del grup municipal de Convergència i Unió, grup de l'equip de govern de l'Ajuntament, i tenim amb nosaltres els regidors Antoni Montagut i Rubén Lallana. Benvinguts.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui tenim molts temes dels quals tractar, però segurament el que més destaca, sobretot també perquè ha estat un dels punts que més han destacat els representants dels partits de l'oposició, és el tema econòmic. Un tema econòmic que passa per molts aspectes. Passa per l'anomenat decret Rajoy, que permetrà que els proveïdors de l'Ajuntament puguin cobrar ben aviat. Això comportarà que s'hagin de pagar 12 milions i mig d'euros en factures. Un tema econòmic que passa per l'aprovació d'un pla d'ajust al ple de l'Ajuntament. I també, per què no dir-ho, de l'explicació per part de l'equip de govern de quina és la situació econòmica actual, arribat a este punt en l'enviament d'un fulletó explicatiu a totes les cases de la localitat. Si us sembla, anem per parts i iniciem aquest programa parlant precisament d'aquesta situació econòmica per la qual passa l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Regidors.
Bé, com bé has dit, a partir del decret Rajoy, una petita correcció, no són 12 milions i mig, sinó que són 10 milions 300.000 euros, 10 milions 373 exactament. Per tant, fet aquest apunt, el que ens porta el decret que va fer Rajoy el 24 de febrer, d'alguna manera el que fa és, i entenent-ho per la part positiva, és ficar negre sobre blanc els deutes dels diferents ajuntaments de tota Espanya. És una obligació que teníem d'agafar i plantejar-ho, i a partir d'aquí s'organitzava una manera determinada en què això es convertiria en deute pels ajuntaments que no sabíem com se quantificaria, si incidiria en el rati d'endeutament o no, perquè encara no està ni plantejat ni previst com s'ha de fer, però la part positiva és el pagament als proveïdors dels diferents ajuntaments de tota Espanya. Això de per si és una bona notícia. Vam fer el que tocava al seu moment, que era agafar, aprovar-ho, presentar abans del 15 de març tota la llista, fer una aprovació per ple, i ara estaríem en que el 30 d'abril, o sigui, el 30 d'aquest mes, ja hauríem de saber si ha estat aprovat o no. Esperem que sí, perquè es va complimentar tota la documentació que es presentava, i això faria possible que una vegada feta l'aprovació i tenint en compte que cap al 30-31 de maig està previst que es facin ja els pagaments, com a mínim el calendari, el que anem acudint cada vegada, perquè cada vegada, com hem tingut ocasió d'explicar també, han hagut novetats, han hagut, perquè el decret de Rajoy està molt bé, però s'ha improvisat també una mica i s'ha anat a correcuita de tindre que modificar en certs aspectes. Això el que faria és que cap al 30-31 de maig els proveïdors poguessin cobrar, i entremig hauríem de fer un ple també per l'acceptació, diguem, i la formalització d'aquest crèdit que ens farien, que després s'hauria d'amortitzar en 10 anys, amb 2 anys de carència i amb un interès previst del 5%. Això hauria de fer d'entrada, doncs, com he dit, que fessin front amb aquells 10.300.000 euros, que són deutes que té la Cala Gestió, l'Ajuntament i els diferents departaments de tot l'Ajuntament. Diguem que estaríem aquí agafant i ficant-ho tot en un paquet. Per part de la Cala Gestió són 8.118.000 euros, per part de l'Ajuntament són 2.161.000 euros, el que entraria dintre d'aquests deutes, no? Per fer-hi front i pagar-ho. D'aquests deutes tenim una part que és un 80% que ha anat a inversió i una altra part que és un 20% que aniria a altres despeses. Val la pena també matisar-ho. En principi, preguntaves com està l'Ajuntament. A veure, l'Ajuntament està ara mateix en condicions de fer front a aquestes quantitats. Això imperava també, era imperatiu fer un pla d'ajust que justifiqués, evidentment, que l'Ajuntament, dintre d'aquesta planificació a 10 anys, hagués de plantejar què és el que hauria de fer per poder pagar aquests imports. Ells diuen, qui no vulgui entrar amb això, el que farem és del fons de cooperació local o si retindrem els diners. Això vol dir eixugarem les arques de l'Ajuntament perquè ja ens quedarem directament a qui no entri en aquest joc. El que farem serà quedar-nos els diners o una part dels diners que us enviem del fons de cooperació local cada mes per pagar factures, nòmines, etc. El que fa que digues, escolta, cap problema, entrem al joc i fem el que haguem de fer amb aquestes condicions. El pla d'ajust el que fa és dir, escolta, com farem per pagar això aquests 10 anys? Dintre d'això, el que demanaven també era un estudi dels diferents serveis que està donant l'Ajuntament i el matisaven en què, a veure, ho hauries d'anar fent derivar a fi i efecte que no fossin deficitaris. Tots sabem que estem, hem donat històricament una sèrie de serveis que es podia fer que són encara deficitaris i que ho està absorbint l'Ajuntament perquè tenia fa un temps doncs, unes altres vies d'ingrés, sigui a través de les obres, sigui bueno, gent que obria negocis... I ara això ja no hi és. Vull dir, això s'ha anat, evidentment, s'ha anat eixugant, aquesta partida. I el que et diuen és, escolta, la tendència de ser a no crear més dèficits i els serveis que es donguin, com a mínim, vull dir, de fet ja hi han de ser així, les taxes ja es preveu que el màxim import que es pugui tindre sigui, d'alguna manera, a igualar els costos. En base a això, han plantejat un estudi, un pla d'ajust, que és el que vam aprovar a l'últim ple. Rebobinant una mica, els deutes que té l'Ajuntament són 10.373.000 euros. Sí, aquests són els deutes que té l'Ajuntament. Què se li deu a l'Ajuntament? Perquè, clar, hem de comparar. Vull dir, podem fer front als pagaments ajustant-nos i tal. A l'Ajuntament se li deuen 11.572.000 euros, que també se'n va donar compte al ple. El que vol dir que en condicions normals, doncs, a qualsevol casa, que dius, home, és que em deuen X i jo dec Y, doncs si el que jo dec és inferior a el que em deuen, la posició no hauria d'estar malament. Una altra cosa és que hi hagi algú que digui, home, el que tu deus segur que ho pagaràs i el que et deuen ja veurem si ho cobraràs. Sí. És possible. Vull dir, tot.
Sí, perquè aquí s'ha dit que hi ha alguns dels deutes que són de difícil cobrament.
Bueno, més que de difícil cobrament, que això es pot dir, el que passa que poden dir també que és el que està reflexat al pla d'ajust, que són de cobrament a un plaç mitjà. Això vol dir que no són de cobrament demà, però són de cobrament a un pla mitjà. I de fet, pues, la part aquesta que ells diuen que són de difícil cobrament, està ficada una part doncs, als 3-4 anys d'aquí del pla d'ajust i l'altra està ficada l'últim any. Per tant, la justificació seria aquesta. Per una altra banda, s'ha criticat la gestió de la Cala Gestió, 18.118.000 euros. Perfecte, és correcte, és el que es deu. A partir d'aquí, el que està clar també és que ha generat la Cala Gestió. Vull dir, l'Ajuntament, si ho entenem en bloc, dius, home, doncs sí, tenim uns deutes determinats, 80% s'ha anat a inversió i tenim també quins actius tenim. Quins actius hem generat en tot, aquest moviment econòmic? I ens trobem en què, com també ja se'ls va dir al ple, doncs s'ha generat uns actius que, valorats a un preu de mercat actual, que tots sabem quin és el preu de mercat actual, se n'anirien als 20 milions d'euros. Clar, dius, home, doncs hi ha parcel·les unifamiliars a Sant Jordi, primera línia, o una parcel·la comercial, una altra que en queda al sector 22B1, com sabem, la que ja s'ha venut per 3 milions d'euros, i una que en queda similar, aquí la valoració que fem és 2.800.000. Per exemple, tenim una parcel·la hotelera, tres cales, segona fase, tenim parcel·les unifamiliars i plurifamiliars a tres cales, segona fase, del 10% d'aprofitament que li toca a l'Ajuntament i altres gestions de la Cala Gestió. Tenim les places de pàrquing que critiquen que no s'han venut, és evident, però tenen un valor determinat. Tenim els pisos del carrer Goya i tot això valorat, és a dir, que a preus de mercat actual serien uns 20 milions d'euros tirant baix. Vull dir, per tant, algú que té uns actius, com a mínim, poder-los convertir en diners de 20 milions d'euros, que li en deuen 11 i en deu 10, entenc que la situació no és lo dramàtica que ells volen suposar en termes generals. Tots sabem que els moments actuals són convulsos, que les notícies no són bones, que l'economia doncs, no està clar cap a on va, però la realitat, tocant de peus a terra, és aquesta. Devem 10.300.000, m'on deuen 11, i tenim uns actius per valor de 20 milions d'euros que serien convertibles, no dic demà, però sí, que tenim 10 anys per fer front a aquest deute, i anem ficant també mesures de contenció de la despesa que fan que puguem fer front amb aquestes quantitats. Per tant, s'ha de ser, hem de tindre tota la prevenció del món, tota la precaució del món, però tampoc cal assustar ningú.
En tot cas, tots aquests números sorgeixen arran del decret Rajoy i de les obligacions que comporta assumir aquest decret i de les que comportaria no assumir-lo, que vostè també les ha explicat que seria que el govern ja descomptaria els diners que envia als ajuntaments, el fons de cooperació, etc. Dit això, vostè comenta, ens deuen 10.300.000 euros, devem 10.300.000 euros en factures, ens deuen més d'11 milions d'euros, per tant, vostè ens està dient tenim prou capacitat de tornar allò que necessitem per pagar el que devem.
És evident. Vull dir, a veure, en principi, el fet de deure molt o poc, jo ho he dit altres vegades, pot ser relatiu. Pot ser que hi hagi algú que digui 1 milió d'euros i no té la capacitat per poder-ho tornar. Té un greu problema. Pot haver algú altre que deu 3 milions d'euros però que té la capacitat de tornar-ho. En principi de problema no en té cap. I aquí estem en una situació en la que, evidentment, hem d'ajustar tot el que sigui necessari, però ara mateix tenim la capacitat com per fer-hi front.
Llavors, quan l'oposició parla de mala gestió per arribar aquí, als 10.300.000 euros de factures que es deuen al fet que encara no s'ha pogut cobrar una part important del que se'ns deu.
Bé, això els hi haureu de preguntar amb ells. Vull dir, quan algú agafa i diu mala gestió, diu per què mala gestió? Jo el que puc exposar és el fruit d'aquesta gestió, és devem 10.300.000, Mondeu en 11,5 i hem generat actius per valor de 20 milions d'euros. A partir d'aquí, cadascú pot fer la lectura que vulgui. Un pot dir pues, que el fet de deure 10 milions, quan dic 10.300.000, el 80% d'aquest deute són inversions. A veure, no és que s'hagi gastat els diners en petardos, en festes, està en inversió. A partir d'aquí, doncs, bueno, doncs cadascú ha de fer la seva composició de lloc, i segur que jo als partits de l'oposició em resultarà molt difícil convèncer-los, i més en públic, de la gestió, i també ells ho tindran bastant difícil per convèncer-nos a nosaltres de que la gestió que han fet és tan dolenta com ells volen fer veure. D'error segur que se n'han comès, segur, perquè és impossible prendre la quantitat de decisions que s'han anat prenent i encertar-ho tot. És impossible. Vull dir, alguna cosa, ni que facis les coses bé, et surten malament. I si no, recordem el Barça d'ahir. Pots jugar bé, pots fer-ho bé, i a vegades les coses se't torcen. Pues, bueno, pot passar. De fet, segur que n'hem comès d'errors. Ara, que tot plegat, tot sigui un gran error, això és entrar ja en... Entenc en magnificar la qüestió. I en tot el respecte que em mereix l'oposició, o sigui, les opinions dels partits de l'oposició, la realitat és la que és. I no en podem defugir cap de tots.
En tot cas, l'any passat es va aprovar un pla de racionalització i modernització de l'administració local que va contemplar una sèrie d'ajustaments.
Sí.
I una sèrie d'increments d'alguns impostos, com per exemple l'IBI, i arran d'aquest requerit de Rajoy també es va haver de posar en marxa un altre pla d'ajust que contempla altres mesures d'estalvi i d'increments.
A veure, el que s'ha de fer és... teníem un pla d'ajust que ja el vam fer de motu propi, perquè enteníem que la realitat és una realitat canviant i hi havia d'haver una adequació a la nova realitat. A partir d'aquí ja s'ha previst i s'ha anat fent diverses gestions en totes les àrees per reduir els costos en la mesura de lo possible, i el decret Rajoy lo que planteja és, davant de la seva incapacitat, perquè de tots és sabut que el tema del finançament local no ha estat mai resolt, des de que es va plantejar el tema, doncs ja fa més de 30 anys i no ha hagut manera de resoldre el finançament local. Els ens locals estan assumint en general un 25% de competències que no són seues i donant uns serveis que no els hi pertocaria, però que per una qüestió de proximitat és a qui li toca fer-ho, perquè el ciutadà es ve queixar a l'Ajuntament. Ara van treure dintre la vareta aquesta, van dir, doncs mira, saps què? Per donar més, com que no ho podrem fer directament des de l'administració general a l'administració local, donar-li més recursos, li imposarem una pujada del 10% de IBI als qui no hagin revisat d'alguna manera pues, el valor catastral durant els anys X determinats, que és el cas nostre, i una pujada que es ve a sumar dintre la pujada que vam plantejar nosaltres, perquè enteníem que era la manera més universal de reflexar-ho. És qui més té, d'alguna manera més paga. I de tocar aquell impost i no tocar la mesura que correspondria a pues, altres taxes municipals. Què passa? Que tot això el que ve és a ficar més llenya al foc. I dius, home, però una incapacitat que m'hauries, el que hauries de fer és, sense pujar aquest impost, enviar més diners a les administracions locals perquè puguin fer front als serveis que donen. En lloc d'això, el que fa és pujar impostos. El gravamen puja. I bueno, pues, és... també ho hem d'acceptar perquè ve així, i ara el que hem de fer és, d'alguna manera, el pla que teníem previst, ajustar-lo també, encaixar-ho, encaixar tot, i doncs, bueno, fer que els dos plans, el pla que hem tingut fer ara, l'altre, siguin coherents, tinguin una coherència, siguin racionals i ens portin al mateix lloc, que és el que pretenem.
Per una banda, tenim el tema dels diners que ens deixen, i que, clar, els interessos dels quals s'hauran d'incloure dins del pressupost. Per tant, s'haurà de filar encara més prim en un pressupost aprovat al mes de gener que ja filava prim.
Clar, a veure, tot això el que comporta és una adequació. Què passa? Que els primers dos anys de carència, doncs, una vegada tinguis adjudicats els diners, aquest any no notarem gaire, l'any que ve notarem una mica més els interessos. Però el que també hem de tindre en compte és que dels 11 milions que ens deuen, malgrat no es cobrin tots...
S'anirà cobrant algun.
Clar, s'anirà cobrant. Són diners que s'aniran cobrant. A partir d'aquí, aquests diners, el que està previst dintre el pla d'ajust és, d'alguna manera, anar descomptant del que devem. El que ens pot portar en un espai de temps relativament breu, i també està previst al pla, és que no haguem de pagar un 5% de 10 milions d'euros durant 10 anys, sinó que anirem amortitzant el capital, de manera que, segons la previsió, que també es va aprovar per ple, hi havia una previsió acurada. De manera que no sense fer volar coloms, però dintre les previsions que hi ha dels diferents cobraments.
Vostès van enviar un fulletó explicatiu a totes les cases de la població explicant tota aquesta situació econòmica, no?
Sí. Sí, sí, se va enviar més que res perquè la gent tingui coneixement real, vull dir, perquè veure, intoxicar és relativament fàcil. A partir d'aquí dius, home, doncs parlem una mica de lo que hi ha, donem les quatre dades que realment són les que són, perquè el que sí que hem vist és que aquí, a veure, d'alguna manera, doncs hi ha qui s'alarma, hi ha qui intenta alarmar, i aquí el que s'ha de ficar és dir exactament el que hi ha, ficar les coses damunt la taula, però en tota la serenitat del món, sense fer que la gent s'acalenti, perquè és que no té gaire sentit.
Era un tema, a més, d'informació general important i transcendent, i jo voldria fer un petit apunt, interrompint el company Antoni, perquè he sentit els darrers parlemnes i l'oposició ha dit, doncs, que en plena crisi, doncs, gastem diners en propaganda i publicitat, no? En pamflets. Jo primer crec que considero que això no és un pamflet, sinó era una informació vital molt important al municipi, que en resulta d'un decret estatal molt important i, per tant, que afecta a la vida econòmica del municipi. I segon, doncs, esmenar els seus comentaris en quan no ha costat gairebé gens perquè... Este pamflet s'ha fet amb treballadors del propi ajuntament i s'ha imprès al propi ajuntament amb les impressores que tenim. Per tant, no ha costat relativament res, sinó el cost de la tinta. No s'ha portat a cap impremta ni s'ha fet res. S'ha fet des d'aquí, inclús s'ha distribuït amb personal d'aquí. Per tant, no és com ho diuen. Només volia fer aquest apunt.
Dit això, una de les crítiques més importants de l'oposició és precisament la pujada de l'IBI. Els ciutadans de l'Ametlla de Mar ens... trobarem a primers d'agost que ens passaran el rebut de l'impost de béns immobles i que haurem d'assumir un 50% de pujada respecte al que se'ns cobrava ara. Per tant, és una quantitat important a tenir en compte i que ha estat molt criticada pels partits de l'oposició.
Ho explicarem, és així, en el fons és així. Nosaltres l'any passat ja vam decidir, doncs, dins del pla d'ajust, que s'havia de pujar un impost per poder quadrar els ingressos vista la situació de com se presentaven l'any passat i també de cara al futur els ingressos a través d'altres administracions, no? Generals de l'Estat, diputacions i generalitats, doncs, que la mancança de llicències i de taxes, no? Per exemple, derivades de la construcció, doncs vam decidir, doncs, que per intentar no perdre una sèrie de serveis que s'oferia a la ciutadania havíem d'intentar ingressar una mica més d'alguna taxa, d'algun impost, d'algun ingrés, no? I vam decidir que el més just socialment era l'IBI. Per què? Perquè una part important de vivendes són de persones que són a residència, que no hi viuen, val? Per tant, se grava però no s'ofereixen serveis al municipi, i l'altra perquè és un impost que grava directament al propietari i per tant es grava en aquell que té un bé patrimonial del qual pot traure algun dia un tipus de usufructe, no? O sigui, de lloguer o de venda. Per tant, vam considerar que era aquest impost que s'havia de tocar. I per què també? Doncs perquè teníem tant... Sabeu que l'IBI està format per una fórmula matemàtica que es deriva del valor cadastral, no? Del valor que té l'immoble taxat pel cadastre, i també pel tipus de gravamen, que és un número... Val? I doncs, tant una cosa com l'altra la teníem molt i molt baixa. Doncs, El gravamen el teníem l'any passat, si no recordo malament, a 0,62 i s'ha passat a 0,85, val? Continuant amb 0,85 sent un dels pobles que el té més baix. Només cal recordar, i les comparacions a vegades diuen que són odioses, però 0,85 és el mateix que està utilitzant el mateix tipus de gravamen que està utilitzant el Perelló. Per tant, tenint en compte que no és una població de costa, que és una població amb menys recursos i tot, estem a l'alçada del Perelló, per tant la pujada no és tan elevada, i ja hem dit que no han promogut una revisió cadastral dels immobles, que això sí que seria doncs una miqueta perillós a nivell econòmic, i això sí que influeix ja en IRPFs i en altres mesures fiscals. Per tant, la pujada no ha sigut tan sensiblement gran com preveuen, no han tocat altres impostos importants, vale? haguessin pogut pujar les basures, doncs que estan a 70 i pico euros, em sembla, l'any. L'altre dia anava en un poble de Tarragona molt, molt petit i un amic m'ensenyava el seu rebut i era de 140. Doncs no han pujat una sèrie d'impostos, doncs que potser si políticament haguéssim sigut més previsors ho haguéssim fet així, no? Una miqueta cada impost, tots els impostos. Doncs hem apostat pel IBI, pel que t'he explicat. És un 37% de mitja que es puja. El que passa que una vegada aprovat l'any passat aquesta taxa, doncs l'Estat, a través del govern, pues bueno, imposa una altra pujada per decreto ley, una altra pujada que a la Mella de Mar és d'un 13%. És d'un 13%. Per tant, el 37% que havíem aprovat nosaltres a nivell general se suma al 13% que ens imposen per decreto ley. Per tant, això suma una mitja d'un 50%. El que em comentava és de l'IBI, del gravamen, no? Bueno, hi ha municipis doncs que ho tenen per sobre de l'1.05, val? Municipis dels costats doncs ho tenen més alt. Per tant, el proper número de com que és un tema interessant i és un tema que s'ha d'explicar molt bé a la ciutadania, el proper número dels quatre cantons ja ho explicarem. I hem afegit un quadre explicatiu, no per justificar-nos, sinó per informar, val? Per informar de quina és la realitat, no? Doncs de quina és la realitat del que està pagant altres municipis per els seus béns immobles, no? I la gent podrà comprovar que la pujada no és tan i tan gran com alguns pensen. Tot i que si sumem el 13% que ens imposa l'Estat, sí que al final és un 50% més, i qualsevol cosa que es pugi un 50% hem de reconèixer que és substancialment important. Però també hem de fer veure que estem molt baixos i que no pugem altres impostos. Per tant, és l'única cosa doncs que podem veure negativa de tot aquest tema dels ingressos.
Bé, jo aquí en aquest punt potser sí que d'alguna manera ja et dic que segurament hem tingut errors, i potser un dels errors que hem tingut, i alguna vegada hi ha algun partit de l'oposició que ho recrimina, no? Que és en moments de bonança, quan tot anava bé, quan hi havia els ingressos, doncs que escolta, els impostos no els toquem, vull dir, hi ha prou recursos a l'Ajuntament i han passat molts anys sense tocar impostos, quan segurament si en aquell moment s'hagués agafat i s'hagués anat pujant gradualment, doncs mira, ara ja mos hi trobaríem. Ara la població es pot trobar en que en un moment donat se li puja un impost de cop, i de l'altra manera pues, s'hagués trobat en que se li hagués pujat gradualment i ara estaríem al mateix lloc. La inversió que s'ha fet de tots aquests diners durant aquests anys que no se'ls ha pujat, pues, bueno, s'ha deixat a la butxaca dels contribuents. D'alguna manera és el que parlàvem abans, els diners no és ja que es malgastin, sinó que d'alguna manera pues, també és potser un dels errors que hem comès, i bueno, potser caldrà que algú també en prengui nota, no? I a partir d'ara pues, d'una manera raonada i raonable pues, escolta, les coses se vagin conduint, no? per la senda aquesta de si l'IPC puja un 2%, pues, bueno, pues pugem un 2% perquè és el que fa que es pugui autofinançar el servei.
L'Ajuntament no té intenció d'incrementar o de promoure una nova revisió cadastral. Ho dic pel fet de que, clar, llavors
tornaríem evidentment que no. I això sempre ha estat en la premissa de que fem això però no promourem una revisió cadastral. Si qualsevol persona...
Sí que s'ha de conèixer que seria catastròfic, doncs, perquè actualitzar els preus, doncs, no sé quina última revisió cadastral va ser la Mella, no? Però va ser l'any 98, val? Per tant, la valoració actualment l'any 2012 no seria la mateixa, i aplicat a la pujada del gravamen, doncs els preus sí que serien esfereïdors, no? Per tant, això no passarà i això sí que és una tranquil·litat que podem oferir.
En general, qualsevol persona que agafi i miri el rebut veurà que el valor catastral que té la seva finca, el seu pis, veurà que no es correspon en absolut a,
jo mateix que vaig mirar,
a cap valor real.
30.000 euros al meu pis, tinc 30.000 euros de valor catastral, evidentment no és un valor real.
Clar, una de les conseqüències de tota aquesta situació, de mesures d'austeritat que s'aplicaran, per exemple, i anunciada ja per l'equip de govern, és que es deixaran de subvencionar els llibres de text a partir del pròxim curs.
És així. És una de les mesures que, bueno, que fins ara s'ha vingut fent, però ara ens veiem obligats també a agafar i a reconduir el tema i no es podrà fer.
L'Estat també, l'Estat i la Generalitat també estan en prenent mesures cada vegada més intervencionistes, no? I tot això està derivant cap a la propi quasi l'autofinançament dels ens, no? Què vol dir això? Doncs que durant molts anys, gràcies a la bonança econòmica, tots els ens locals i supramunicipals també han anat assumint competències que no mos pertocaven per llei, però que fem perquè la nostra ciutadania mos demandava, no? I som els polítics que estan més a prop de la ciutadania, no? Per tant, doncs, bueno, doncs anem a fer un transport, m'invento, anem a fer un transport, que és el cas d'aquí, doncs, de les urbanitzacions, vam fer un bus d'urbanitzacions amb el casc urbà, i anem assumint competències que no ens toquen, no? Per exemple, doncs, no és cap obligació de cap ajuntament finançar els llibres de text. L'únic que passa és que fa 4, 5, 6, 7, 9 anys, per exemple, 8 anys, doncs vam creure oportú destinar una sèrie de diners del pressupost municipal a ajudar les famílies amb el tema dels llibres escolars. Què passa? Doncs tot això ha canviat. La gent encén la tele i veu, doncs, com estan els estats, les empreses, els governs, i evidentment hem de continuar fent coses, però cada vegada més en el nostre àmbit d'actuació, no? De competència. Per tant, doncs, desgraciadament, és obvi, a ningú se li escapa que no és un moment com per anar a tirar coets, que s'han de revisar totes les despeses, que han de ser més curosos que mai i més responsables que mai amb els recursos públics, i per tant, doncs, una de les primeres decisions que vam prendre va ser, doncs, aquest any prescindir de la subvenció dels llibres de text.
Suposo que en vindran d'altres de mesures similars.
Doncs sí, se n'han pres, doncs, tampoc, per exemple, doncs, ara a partir del mes que ve no hi haurà més durant aquest any, i suposo que el proper tampoc, serà molt difícil poder complir-ho. El transport que comentava del bus que enllaça urbanitzacions amb el casc urbà, a partir, en aquest cas en concret, he de dir que hi ha hagut dos factors que influeixen, no? Han conferit dos factors. Un és que evidentment té un cost important i no és una competència municipal, però també, doncs, que tot i ser una reivindicació històrica dels ciutadans d'urbanitzacions, el dia a dia ens ha demostrat amb els números, doncs, que no és un servei demandat, no s'utilitza. Com a exemple puc ficar que el mes de febrer van pujar 3 viatgers de mitja per cada viatge. Val? I al mes de març i abril una mitja de 6 persones per viatge, que això fa poc més que el volum d'un cotxe per utilitzar un autobús, que us podeu imaginar la despesa que té, no? Per tant, doncs, ho he comunicat a l'associació de veïns, ho he anat parlant a la gent, hem fet una carta i ho hem comunicat. La gent, tot i que a ningú li agrada que li treguin serveis, ho ha entès, doncs, perquè tot i que ser una reivindicació històrica, doncs, no és un servei demandat. I per tant, doncs, haurem d'anar cada vegada cap aquí, no? Cada vegada com analitzar quins serveis oferim, quins s'utilitzen i quins no, i quin és el preu del servei, no? Jo crec que l'altre dia parlava un amic, jo crec que ja s'ha acabat això de, no? de la gent que teniu fills, no? D'apuntar el nen a música, a la piscina, a anglès, al futbol i a no sé què, no? Perquè cada cosa valia 10 euros. Serà molt difícil poder continuar en aquesta societat del benestar amb el mateix nivell que estàvem arribant ara. Doncs sí, potser haurem de decidir a on volem i què. I cada vegada les coses tindran el preu que costen. Doncs, i per tant, jo crec que aquesta cultura de la subvenció i tota aquesta història, doncs, desgraciadament, aquesta escala de naipes s'ha desmoronat i ha caigut, i la realitat és molt cruel. A més, la realitat han passat d'un dia a l'altre, no ha sigut un procés d'una dècada, poc a poc, cada any veient com caiem, sinó hem sigut d'un any a l'altre. La crisi és esfereïdora i aquí no s'escapa ningú, ni famílies, ni governs, ni ningú. I per tant, hem de ser responsables i hem de gestionar els recursos públics de la manera més curosa possible.
Parlàvem d'austeritat, parlem d'aprofitar recursos. És per aquest motiu que es va promoure, s'ha acabat duent a terme a primers d'aquest any, la integració del que seria l'estructura dels patronats dins de la cala serveis, eliminant aquesta modalitat. I per altra, fins i tot que estructures com la del centre esportiu municipal, de la piscina i de totes les activitats que es fan, s'hagin acabat també integrant dins de l'àrea municipal d'esports, per exemple.
Bé, de fet, és així, vull dir, és com dieu. Ja des de fa temps el que es va buscar és encabir, i pel millor funcionament i també per la seva optimització i eficiència a nivell econòmic, tots els lo que eren els patronats, tant patronats de mitjans de comunicació com patronat d'esports, com el patronat de turisme i cultura, encabir-ho dins a la cala serveis, més que res perquè s'entenia que des d'allí es podia donar també un servei més adequat. La integració de la piscina, o sigui, del SEM en este cas, integració piscina, el que era el patronat d'esports, ha vingut donada també per les circumstàncies. Com sabeu, la piscina la tenia una empresa en explotació, aquesta empresa les coses li van anar malament, ho va tindre que recuperar l'Ajuntament, i a partir d'aquí hem buscat una fórmula que també permeti optimitzar els costos, permeti poder continuar donant el servei en un preu raonable com ho és ara. De fet, quan se'n va parlar de la piscina l'última vegada en l'oposició, tots van estar d'acord en que la gestió que s'estava fent era l'adequada, els costos que tenien eren els correctes i que tot progressava, diguem, dintre de les expectatives adequadament. El que d'alguna manera referma el fet de que s'està fent les coses bé.
Deixem el tema econòmic de banda i en tot cas o no, però sí que plantejaments com les infraestructures importants que hi ha a hores d'ara és a dir, a la localitat, a la rendibilitat de la piscina coberta, la rendibilitat de l'aparcament soterrani, etcètera, necessiten, suposo que d'actuacions com aquestes i sobretot d'imaginació i treball constant i estar al damunt per si han d'haver despeses negatives, si més no que siguin les mínimes possibles.
És això, és precisament això el que ens porta a buscar la via, no?, que realment faci que funcioni.
En el tema són infraestructures que potser es van plantejar en una època que possiblement les coses anaven d'una altra manera i que ara possiblement es plantejarien d'una altra manera, no?
Bueno, ara segurament no es plantejarien. En la situació actual en la que estem, avui, a veure, els ben pocs pobles seran els que abordin, d'alguna manera, en la situació actual, la construcció d'un pàrquing com el que tenim o una piscina com la que tenim aquí. Estic parlant de pobles de la nostra dimensió. Nosaltres, doncs mira, segurament que si el pàrquing l'haguéssim pogut tindre acabat 2 anys abans de lo que el tenim acabat, ara mateix estaria totes les places venudes, tot cobert, perquè en aquell moment hi havia una demanda molt, molt gran. Mira, ens ha trobat d'alguna manera amb el pas canviat. En la piscina ens va trobar que també hi havia una empresa constructora, hi havia una empresa explotadora, tot hi havia una fórmula per allò tirar-ho endavant d'una manera determinada, i va acabar fallant alguna de les empreses, o assumint l'Ajuntament, i com t'he dit abans, la gestió d'alguna manera, l'oposició es va estar parlant de manera també explícita de la piscina, tots van donar la seva conformitat a com s'estava fent, i en quant a l'aparcament és evident que hem de buscar fórmules que permetin que l'aparcament s'ompli. L'aparcament estava pensat per desembossar i per donar més mobilitat al casc urbà, estava pensat al moment en què es va construir també per reforçar tot el sector comercial del centre del poble i per d'alguna manera crear riquesa, no?, i crear flux de negoci i que fos un punt neuràlgic. Què ens hem trobat? Que no ha estat, a part de la temporada d'estiu i Setmana Santa, no té la utilitat entre cometes, o no té l'ús que voldríem. A partir d'aquí s'han buscat fórmules per fer-ho, continuem buscant, a part dels paquets explícits, no? D'estiu, Setmana Santa i tal, i l'últim que recordo que vaig comentar també, que em vau invitar que ho comentés, era el tema dels lloguers de places de pàrquing per part de comerços locals, que és, entenc que és una mesura que li pot donar un joc molt important al pàrquing, i és que per un lloguer de 60 euros al mes, tot inclòs, qualsevol comerç local durant aquell mes pot facilitar tíquets d'una hora, o sigui, als seus clients. El que vol dir que qualsevol persona que vingui a comprar a un parell d'establiments del poble se pot trobar en 2 hores de pàrquing, si són tíquets acumulables, que n'hi ha 2, se pot trobar en 2 hores de pàrquing gratuït. Això vol dir que en 60 euros, o sigui, en 60 euros aquell comerç té cada mes 720 tíquets d'una hora, que no li comporta el fet de que hagi d'entrar el seu client a les 8 o a les 9 o a les 10, sinó que el pot utilitzar al moment en què consideri oportú. Això té un cost de menys de 10 cèntims per hora d'aparcament que pot oferir qualsevol comerç. Entenem que és una mesura que hauria d'ajudar a reactivar el pàrquing, a que se'n fes ús, a que se'l conegués. Per què? Perquè és un pàrquing que bueno, els que tenim la sort o la mala sort d'agafar i de sortir del poble, pues tots sabem que anem a Tortosa i paguem, anem a Tarragona i paguem, anem a Reus i paguem, i a vegades te trobes en pàrquings ben estrets i les característiques que té són unes característiques que et permeten circular per dintre en tota comoditat, i realment és per veure-ho.
Anem a parlar d'altres temes ja, i ho anem a fer del projecte Zèfir. Ara fa poc, concretament a mitjans del mes passat, l'Ajuntament presentava al·legacions, en aquesta ocasió al projecte, per tant presentava al·legacions per segona vegada en aquest tema.
Sí, com tu dius, com tu ben dius, doncs s'està tramitant l'última part d'este projecte, no? Es van obrir fa unes setmanes tot el temps per poder presentar les al·legacions. Ho van fer de manera consensuada també amb la resta de partits de l'oposició, i bé, continua el procés, esperar doncs que se'n tinguin en compte les al·legacions presentades, creiem que són justes i necessàries, i a partir d'aquí doncs esperar quina serà la resolució del govern de la Generalitat. És obvi i evident doncs que també entremig hi va haver una moció política al Parlament que es va debatre, i jo diria que tots els partits polítics representats al Parlament van votar a favor, tot i que n'hi ha una doncs que, jugant un cop més en la demagogia, doncs va inventar-se una fórmula doncs per poder abstenir-se o votar en contra, no? Però és que al final doncs això no val, doncs perquè aquest partit, que era Esquerra Republicana, va votar en contra, però van ser ells qui van crear el projecte, per tant no té sentit tot això. És a dir, el mateix projecte no s'ha canviat ni una coma ni un punt, amb els mateixos responsables que ells van ficar de l'època quan van crear l'IREC, doncs resulta que voten en contra del projecte que ells feia anys que deien que era una cosa doncs que salvaria el territori, no? Només cal veure la premsa, l'hemeroteca, està gravat, està tot a internet, Lluís Salvador i altres delegats territorials com deien que això seria, bueno, meravellós, i ara doncs com que no hi són, doncs ara no és meravellós. Bé, discussions parlamentàries a part, doncs esta moció el que va dir és doncs que s'intentés consensuar el màxim possible amb l'Ajuntament, val? Per poder tirar el projecte endavant. Jo personalment no sé encara quin serà aquest tipus de consens, però bueno, evidentment doncs l'Ajuntament no té cap tipus de responsabilitat en quan nosaltres no tenim cap, perdona, responsabilitat no és la paraula, competència, en quan nosaltres no hem de donar cap tipus de llicència, perquè està en aigües internes, doncs, i l'Ajuntament no té cap competència, no? Nosaltres ens hem posicionat des del primer moment, a més vam ser qui va liderar redactant la moció, portant la cosa en comarcal, aprovant el ple de la Milla de Mar també, este no inicial, un no perquè no enteníem la filosofia del projecte, no veiem grans repercussions econòmiques per al municipi, Bueno, si sempre ho hem dit, nosaltres no som partidaris del no, no som partidaris de la cultura del no. Si això canvia, si això es reconfigura, si això aporta quelcom que fins ara no s'hem explicat, doncs potser la nostra posició canviarà. Doncs ara, tal qual està redactat, doncs nosaltres continuem amb la mateixa filosofia, lluitant perquè se'ns escolti i mirant doncs, d'utilitzar tots els mecanismes legals que estan a la nostra mà, un dels quals és presentar al·legacions.
Més coses. S'han anunciat des de fa els últims mesos i ens consta que la tramitació continua, el desplegament de la fibra òptica al municipi i el desplegament del gas natural o del gas ciutat. Anem per parts. El desplegament de la fibra òptica ja es va presentar en el seu moment al projecte executiu a l'Ajuntament i es va dir que els primers usuaris que podrien utilitzar aquest servei pues ho podríem fer aproximadament a primers de maig.
Sí, la fibra òptica, bueno, vull fer un esment, doncs, s'ha constituït una empresa de capital 100% privat, això vull deixar clar, perquè en algun foro hi he sentit doncs, una relació entre la Cala Fibra i la Cala Gestió i la Cala Serveis, vull dir que el nom de la Cala jo mateix vaig autoritzar en aquesta empresa privada que va constituir esta UTI d'empreses que va constituir esta SL, que és una SL doncs, que es digués en la Cala Fibra perquè considerava que donava rellevància al municipi i a nivell publicitari de branding era important, però res té a veure amb empreses públiques que hi han creades a l'Ajuntament com la Cala Gestió o la Cala Serveis. La Cala Fibra és una empresa 100% privada, amb capital privat, vale? Que serà l'operadora que desplegarà la fibra òptica a la Milla de Mar a preus molt socials, amb una tecnologia capdavantera mai vista al territori, que posicionarà la Milla de Mar dins el mapa de les telecomunicacions, que mos donarà un plus afegit, val? Perquè passarem de velocitats estàndards comercials a altes velocitats que molt poques ciutats poden oferir, i per tant jo crec que estem de molt bona, que és una bona, molt bona notícia. En aquest fet, sumar-li, si no passa res a última hora, avui he estat parlant amb els tècnics de la casa, no crec que passi, aquesta gent ja ha presentat, com tu dius, el projecte executiu, mos falta un annex doncs, que aquesta setmana han presentat, i si no passa res, que espero que no passi, demà dijous donarem llicència perquè puguin començar el desplegament. Per tant, estem seguint la planificació que vam presentar fa uns mesos, estem en els tempos correctes i per tant tens tota raó quan dius que és molt possible que els primers usuaris puguin disposar d'esta connexió a finals de maig.
Per tant, estem davant ja d'allò que des de l'Ajuntament se porta mesos anunciant, no?
Sí, sí, sí. Lo que molts no hi creien, jo sempre he sigut una persona que des que ho van ficar al programa electoral l'any passat hi vaig creure perquè era important. Sí que hem passat uns temps molt dolents perquè heu d'entendre que no és important. Portem un any quasi amb converses amb diferents empreses. Ha sigut una la que ha accedit i ho he d'agrair, sobretot el Carles i el Ramon, dos empresaris doncs, d'este camp, molt professionals, que han cregut important que la seva empresa havia liderat este tipus de projectes i que la Milla de Mar era un municipi d'una dimensió prou important doncs, per poder ser la seva primera prova. Val? Cal recordar que no sé si només 8 municipis a Catalunya tenen fibra òptica, dels quals cap s'ha fet en 100% en capital privat. Per tant, a tota la resta sempre ho ha fet l'Ajuntament o en subvencions públiques. Per tant, doncs, amb això també som pioners. Val? I res, crec que hem anat donant informació a la revista de preus i tot. Ara s'estan acabant d'imprimir l'oferta comercial i jo crec que en 2-3 setmanes màxim, conjuntament Ajuntament i empresa, farem una crida a la ciutadania per poder explicar concretament el projecte, les ofertes comercials i com anirà tot plegat. No? Però si em permet 5 cèntims, doncs, ofertes d'internet, internet i telèfon, internet, telèfon i vídeo de gran qualitat, molt ràpid, a preus molt socials. No necessitarem donar un contracte d'alta, per tant no hi haurà cap permanència i a més mos faran la instal·lació de la fibra òptica dins de cada casa, allò on diguem, que això per damunt té un cost de 150 o 200 euros, no? Per tant jo crec que són unes condicions magnífiques. M'estan trucant cada dia altres ajuntaments per saber com ho han fet. Evidentment no dono pistes, primer ho hem de tindre acabat nosaltres, però jo crec que és una molt bona notícia.
I després ve el gas natural, no?
Sí, és una altra molt bona notícia. Molt bona notícia, doncs, perquè donem una oferta més al municipi, vale? Una oferta energètica en aquest cas, doncs, sabem que moltes cases del poble tenen ja doncs, calefacció i calderes de gasoil i altres tipus d'energia, doncs, però bueno, oferim gas natural, que és una energia blava i una miqueta més econòmica potser que altres com el gasoil, i a part d'oferir als ciutadans del municipi aquesta nova energia, doncs creem també que ara, jo crec que això és molt important i per nosaltres és una opció primordial, una oferta de negoci important, tant a empreses com instal·ladors com comercials. Per què? Doncs perquè evidentment doncs, hi haurà un gran volum del municipi que estarà connectat a la xarxa de gas natural i per tant aquí se'n desprendran manteniments de xarxes, compres de calderes i de radiadors, instal·lacions i moltes altres coses. Doncs, per tant, aquí el que fem també doncs, és donar una altra vegada un volum important de negoci a autònoms i a empreses del nostre municipi, que mira, ja aprofiten la benentesa que venim aquí a la ràdio, ells encara no ho saben, però no sé si avui o demà els començarem a trucar, els professionals d'aquest sector, per presentar-los exclusivament a ells el projecte, amb la gent de gas natural, per crec, recordar la setmana que ve, val? I que, perquè puguin doncs, començar a saber de què va tot el tema. I aquells que no tinguin els carnets de manipulació o d'instal·lació de gas se'ls podran treure, els que tenen que saber una mica com va el projecte, doncs, i entre tots doncs, oferir un altre tipus de negoci a les empreses doncs, que jo crec que molt ho necessiten ara.
I que també és un desplegament imminent, igual que la fibra òptica.
Sí. Mireu, el desplegament evidentment començarà ja. Ja vol dir que si demà tenen llicència, doncs no sé quant temps tardaran a portar, perquè utilitza una tecnologia molt innovadora amb una màquina retro que té un radar geotècnic que va fent el seguiment i diu per on poden canalitzar i no. Aniran obrint i tancant els mateixos carrers i hi ha una planificació des 3-4 mesos, 5 a molt tardar, jo crec que no arribaríem a aquestes dates pel que m'han dit, que començarien, ja et dic, quan puguen, a partir de que tinguin llicència, que és ja, però haurien d'acabar, això sí que se'ls ha demanat, sent una població turística respecte a l'ordenança que tenim, màxim 15 de juny. Val? Per tant, se reemprendrien les obres a partir del 15 de setembre i anirien per fases. Ja veureu que a tots els carrers del municipi no hi passen, però aquells que m'esteu sentint no s'assusteu. És a dir, ells han fet una planificació bastant gran, que arriba a un percentatge molt alt de vivendes del municipi, però hi ha carrers doncs, que no els han planificat d'inici. La segona fase serà anar casa per casa i mirar si comercialment hi ha suficientment gent interessada per dur a terme una alta i llavors, com que estan a prop de tots els carrers, doncs, tornarien a obrir ja altres carrers. No? Per tant, els terminis són aquests. Abans de final d'any, un percentatge molt alt de gent connectada. També vull dir que abans de començar les obres passarà un tècnic de gas natural casa per casa i consensuarà amb el propietari del bloc o del pis on vol que es quedi l'arqueta. És un tema tècnic, doncs, però és important de cara a si algun dia aquesta persona es vol connectar, no? És a dir, saber on està la vertical de casa seva en relació amb l'arqueta. I és una cosa doncs, que és important, que a més m'han demanat que ho expliqués perquè doncs, no s'assustés la gent quan us vingués un tècnic de gas natural.
Abans de decidir,
és a dir, tu davant de casa teva, si el teu carrer està planificat que passi, que ja et dic a tu, Franquín, per exemple, és el cas, no? Tu i jo que vivim junts mos passarà per allí, doncs mos vindran i mos preguntaran aquí o aquí, bueno, doncs tu faràs miraràs doncs, on t'interessa per si el dia de demà te vols connectar, però en cap cas ningú, òbviament, està obligat a connectar-se a gas natural. Però sí que és important també, doncs, igual que la fibra òptica, el valor de les nostres cases pren un valor diferent, no? Doncs, hi ha uns serveis molt importants, xarxa d'internet d'alta velocitat i gas natural.
Estem en el tram final del programa i a nivell urbanístic, ja que parlem amb el regidor de gestió del territori, hem vist ja novetats. Vam anar al Castell de Sant Jordi este passat diumenge, la gent ja va poder comprovar l'activitat, no? que per exemple ha generat l'inici del que és la segona fase de Tres Cales, no?
Sí, bueno, és un pla parcial aprovat amb unes obres d'urbanització i està tot en marxa. Crec que està quedant prou dignament, unes obres molt ben fetes. i que està previst que s'acabin abans de l'estiu per no perjudicar l'oferta turística d'aquest, d'aquella zona, que és una...
Estan afectant una zona de
sí,
de confluència, no?
L'altre dia que van a Sant Jordi, si ho va veure que doncs en 15 dies han avançat molt i ja veureu com d'aquí els dos mesos que tenia abans l'estiu es tira tot perfectament acabat, per tant que cap persona s'assustia, que tota aquella zona quedarà inclús, crec, millor, doncs, perquè l'asfalt estava en les condicions que estava, l'enllumenat era quasi inexistent i de contenidors no n'havien, no? Per tant, ara està tot, estirà tot urbanitzat en breu i doncs crec que quedarà molt bé.
I també per acabar comentant alguna coseta, les obres d'aquesta primera fase del Parc del Bon Repòs continuen al seu ritme.
Sí, vam explicar ja en antics programes, doncs, que el que fem era acabar el que eren les dos passejos que anaven per l'avinguda Vallipijoan i pel Pau Casals, val? Per poder continuar donar continuïtat una mica al parc, i quedaria pendent la fase final, diguéssim, que seria l'adequació pròpiament dita del parc, no? Que seria, doncs, aquí el que estem buscant és un finançament o del FEDER o del POIX. Em sembla que ho hem demanat al POIX, no?
El POIX.
Val? Per tant, quan sortirà la resolució del POIX, doncs sabrem els diners otorgats, doncs continuarem. Que també és molt important per a nosaltres com a equip de govern poder acabar amb este parc, perquè és el pulmó verd del municipi i perquè li dona una entrada digna al municipi. I sí, a la pregunta teua responent, doncs veus que estan quasi ja acabades les obres d'aquests dos passejos.
Alguna cosa més per acabar? Alguna informació que vulguin suggerir, que vulguin plantejar respecte a tot el que s'ha parlat? Algun resum? Alguna explicació, mena de conclusió?
Bueno, jo crec que hem parlat moltes coses. Jo sí que voldria una miqueta, perquè me ho trobo quan vinc a l'Ajuntament, doncs sé que estem passant tots, entre tots, una època molt complicada. Sabem tots quin és l'estat de famílies, empreses i administracions públiques, però sí que tinc la sensació, doncs, no, que és molt més fàcil entendre les retallades del govern central o inclús del govern de Catalunya, no? Perquè no el tenim a prop i són grans lleis, grans decrets que moltes vegades toquen molt més els nostres impostos, no? Com podria ser la pujada d'IRPF o la pujada de l'IVA o la recepta per medicament.
O la de la llum.
O de la llum, que ha pujat un 9% i ja havia pujat un 6 o un 7 a inici de l'any, però costa molt més entendre les pujades dels ajuntaments, no? Jo ho entenc, perquè és molt possible, doncs, perquè estem aquí prop, no? Perquè som gent de la Cala, que també, doncs, ara som regidors, després no ho serem, i mos coneix tothom i mos ho preguntin i això, doncs.
I també paguem impostos, evidentment, i també
com tothom,
veure, quan s'ha de prendre decisions d'aquestes,
mos afecten a tots
i mos afecten a tots.
Evidentment, jo també pagaré IBI. No, però ho comentava, doncs, perquè tinc aquesta sensació, no? I crec que la justificació aquesta que comentàvem, ningú s'escapa aquí, desgraciadament, dels tentacles de la crisi. Jo crec i espero que això no duria gaire, no duria molts anys, que els brotes verdes que deia la ministra Salgado, exministra Salgado, comencin a brollar el més aviat possible, però la situació és la que és. I el que no s'acceptaria mai per part de la ciutadania cap a nosaltres és irresponsabilitat. Irresponsabilitat i d'aquí no passa res, demanem crèdits i anirem gastant i ja ho amagarem i ja sortirà i passem i arribem a les eleccions. No, s'ha de ser responsable, s'ha de ser curós amb la gestió dels recursos públics i entre tots hem de prendre mesura que a partir d'ara res tornarà a ser igual. Això ho deia un economista, Niño Becerra, l'altre dia a RAC1. Res tornarà a ser igual. S'ha acabat l'estat de benestar en la manera que fins ara s'havia entès. S'ha acabat que moltes coses siguin gratuïtes o que moltes estiguin subvencionades en percentatges molt alts i inassumibles. Per tant, els ajuntaments, els ens supramunicipals, els ens públics, cada vegada tendiran a equilibrar despeses i ingressos. Per tant, doncs això s'ha de començar a entendre i nosaltres entre tots hem de fer un canvi de xip i entre tots decidir quins són els serveis que volem ofertar. Potser n'estem oferint 50 i d'aquí uns anys m'haurem de quedar en 30. I tindrà que tindre el preu que tenen. Per tant, doncs, volia fer no cap crida, però sí una reflexió general a que la gent, doncs, tingui això molt present.
Regidors, regidor Antoni Montagut, regidor Rubén Lallana, moltíssimes gràcies per les vostres opinions i fins a la pròxima ocasió.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne.